fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Bartomeu Rosselló Pòrcel, pluja brodada. Balla damunt la terra i s'afina, la fina esgarrifada. Brilla renovellada, neta. Irisa el gris, rebota miralls d'ella mateixa, perdurable de vidre, despòtica de pedra. Xarxes lleus, febres primes l'agafen i l'extenuen, agonitzant de corbes, embriaga de puntes. I ella perfila curs, laberints de fretura, brins d'aigua, rams de vent, fugacitats d'agulla. Pluja brodada, Barcelona, febrer de 1937, de Bartomeu Rosselló Pòrcel.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui conversa slow amb l'Andrea Almacelles. És la primera tècnica de repoblament que contracta un ajuntament, en aquest cas el de Llardecans, el darrer poble del Segrià tocant a les Garrigues, un municipi de 450 habitants que fa 50 anys eren el doble i fa 100 el triple. Per lluitar contra el despoblament estem duent a terme tot tipus d'accions, algunes des de l'escola rural, també dins la prova pilot de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per impulsar el parc d'habitatge de lloguer en zones rurals i fins i tot utilitzant l'art contemporani al Centre d'Art de la Panera de Lleida per mantenir actiu i viu el municipi. També anirem fins a l'11è Mercat de les Espècies d'Argensola, enguany dedicat al fonoll. Ho farem amb la presidenta del Trill i la consultora i formadora de Fitomón, Astrid van Hinkel. I finalment, us presentarem el primer vermut ecològic de Catalunya. Una petita cooperativa de Ponent ha tret al mercat 1.800 ampolles del primer vermut ecològic de Catalunya. Caràcter, així és com es diu, aquest vermut artesà fet per un equip multidisciplinari que conté només plantes autòctones de Ponent. Tres Cadires, la cooperativa de treball sense ànim de lucre d'Arbeca, va presentar dijous passat a la premsa al Palau Robert de Barcelona el primer vermut ecològic de Catalunya. La nostra companya, la Laura Purroy, va anar-hi a la presentació i avui a la Vaca Tecnològica podreu escoltar el reportatge. Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
La Núria Almacelles és la primera tècnica de repoblament d'un ajuntament. També ho és de turisme. Per tant, és tècnica de repoblament i de turisme de l'Ajuntament de Llardecans. Llardecans, al Segrià, està duent a terme un munt d'accions per activar el repoblament. Per exemple, rehabilitant dos habitatges del poble per posar-los a disposició de famílies nouvingudes en règim de lloguer amb un preu bonificat. L'objectiu és atraure famílies que puguin instal·lar-se en aquests nuclis de població com a primera residència i contribuir al seu creixement. Aquest projecte s'emmarca dins una prova pilot de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per impulsar el parc d'habitatge en lloguer en zones rurals i que preveu subvencions per una vintena de municipis de menys de 500 habitants. Des de l'Escola Rural de Llardecans també s'està duent a terme iniciatives per mantenir i augmentar l'alumnat i fins i tot treballen amb el Centre d'Art de la Panera de Lleida a través de l'art contemporani per mantenir el municipi viu i actiu. Saludem la Núria Almacelles, la tècnica de repoblament i turisme de l'Ajuntament de Llardecans. Núria Almacelles, molt benvinguda. Què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Tenim el plaer de parlar amb la primera tècnica de repoblament, també ho ets, de turisme, de Llardecans, però sobretot que ets la primera tècnica de repoblament a Catalunya, oi?
Sí, bueno, jo d'això me'n vaig enterar fa poc, perquè clar, jo pensava que hi havia més gent especialitzada, o que tenia aquest nom, no, diguem. Però, mira, resulta que sóc la primera i bueno, s'acolleix bé això, s'acolleix bé. Sempre fa gràcia, sentim amb
alguna. Quines són les teves tasques com a tècnica de repoblament i, sobretot, quan van començar? Perquè fa molt poc que et vas incorporar, no?, amb aquest càrrec de tècnica de repoblament a l'Ajuntament de Llardecans. Sí. I turisme, que tampoc ens volem deixar, però sobretot per la part del repoblament.
Bueno, jo realment estava inscrita a la garantia juvenil, estava a l'atur, i em van contractar perquè veien a l'Ajuntament, veien que hi havia una mancança, o sigui, una feina a fer que per falta de temps l'Ajuntament no podia fer, i menys un Ajuntament tan petit com el de Llardecans, perquè al final hi ha una secretària i un auxiliar administratiu, al final vull dir, tampoc tot no es pot fer, no? I van decidir temporalment apostar per la meva posició i mira, vam contractar i tal, i jo les meves tasques principals són mirar totes les cases buides, privades i de l'Ajuntament del poble, fer un llistat, t'explico una mica el que he fet el llistat i tal, i llavors a partir d'aquí jo he anat contactant amb els propietaris privats, he anat fent un anàlisi de les cases, també el que jo faig és es contacten amb mi les persones interessades en venir a viure al poble, llavors jo a partir d'aquí els ofereixo, en el cas que tinguem una casa, doncs una possibilitat de casa, i fico en contacte doncs al propietari privat o l'Ajuntament amb aquesta família doncs que ens interessa que vingui a viure al poble, no? També hi ha un estudi de població un treball d'accions, un pla de treball d'accions per moure tota aquesta gent. El turisme hi té molt a veure perquè, com més al final et dones a conèixer turísticament, doncs potser crida més l'atenció al poble i llavors bueno, algú es pot plantejar algun tipus de, no sé, de provar de venir uns dies, uns caps de setmana, i així doncs anar descobrint una mica el territori també. I bueno, sembla molt curt d'explicar, però realment la feina que hi ha darrere és francament dura, perquè clar, són moltes cases amb les cases de parlar perquè n'hi ha moltes de buides actualment i bueno, et trobes amb molts pals, no? Però bueno.
Llardecans té ara 460 habitants, 480, menys de 500, no?
Sí, bueno, actualment som una mica menys inclús, sí? 430 i poc, si no vaig equivocada, però sí, és degut pues, que clar, és una població bastant envellida. I aquest any passat, pues, bueno, a part de desgràcia, pues, s'ha anat morint gent, no n'han arribat de nova, sí que la que potser tenia intenció de marxar s'ha quedat, que això és bo, però bueno, clar, vulguis o no, pues, al ser una població més envellida que jove, pues, com, si se'n mor més o marxen més, al final la població es redueix. Uh-huh. I és això el que volem intentar evitar.
D'acord. I des de l'Ajuntament ja estan posant totes les eines, i amb, per exemple, la teva figura, la tècnica de repoblament. Núria, explica'm.
No, des de l'Ajuntament la veritat és que van apostar per la meva figura perquè precisament necessitaven una persona que també estigués al dia de les subvencions o ajudes que puguin acollir-se pues, els propietaris d'habitatges, perquè clar, moltes de les cases de les poblacions com les nostres, són cases que pues, potser s'han de fer una reforma total, i clar, molts propietaris pues, venen i em diuen és que clar, Núria, jo això no m'ho puc permetre, i menys en una casa que no és la meva residència. I clar, llavors pues, aquí jo també faig pues, com una ajuda, entre cometes, psicològica i d'informació i de búsqueda i tot el que necessitin per, pues, com una figura de referent en aquest tema, no? Uh-huh. Concret.
Per tant, l'objectiu seria doncs, que vinguin a viure, m'imagino, que famílies, no? Famílies amb fills, sí. O no? Famílies joves que puguin tenir fills perquè hi hagi més habitants, sí, al municipi. I clar, us topeu amb aquest primer problema, que és l'habitatge, que hi ha moltes cases però que estan tancades, que són antigues i que necessiten reformar-se. Algunes públiques i algunes, la gran majoria, privades.
Sí, bueno, podria dir que el 97% són privades i el restant és de l'Ajuntament, que l'Ajuntament, per desgràcia, no té molt habitatge públic en aquest sentit.
Aquest, però, el de Llardecans, ni el de gairebé cap poble. Clar. I quin és què és el que us diuen els propietaris? Perquè m'imagino que els propietaris que tenen cases tancades de fa temps ja voldrien llogar-les. El que passa és que necessiten molta reforma, no?
Clar, n'hi ha, a veure, no? com a tot arreu. Però sí que és veritat que nosaltres el topall més gran que ens trobem és que, per exemple, pues clar, hi ha gent que ens diu, ostres, Núria, és que jo he de fer una reforma integral de la casa i, clar, jo posar aquests diners, per exemple, no me'ls puc permetre. I perquè, clar, estem parlant d'imports de cases de tres plantes, normalment, que, clar, fer una casa des de zero integral pues, varia molt el preu. I, clar, jo entenc que una persona que no sap si el retorn de lloguer li suposarà o li compensarà tota la despesa que ella ha fet, pues, principalment ens diuen, ostres, que jo aquests diners pues, ara mateix no em va bé.
I llavors,
també tenim altres...
Sí.
Ah, perdona.
Tu què fas? Dirigeixes i busques algun tipus de subvenció per poder arranjar aquestes cases?
Sí.
Perquè el cert és que als municipis hi ha moltíssimes cases tancades, especialment als nuclis, que es van deteriorant, que es van perdent, no? Claro. Que es van fer edificacions a altres llocs i els pobles van creixent, però els nuclis antics es van quedant cada vegada més, més deshabitats,
sí.
També, no?
Sí, clar, també ens trobem amb la problemàtica de que a vegades són cases d'herència, que la família pues, no ha continuat vivint a la població o que no estan aquí. Llavors, clar, ens costa molt trobar el contacte i quan el trobes, pues, en comptes de llogar, pues, la volen vendre o no es volen fer ser amos perquè és molt car o... Bueno, diverses problemàtiques.
No? O que hi ha també encara molts hereus, podria ser que també hi hagués una casa amb molts propietaris.
També pot ser que hi hagi pues, dos o tres propietaris o la que... ho hagi deixat, a la que s'ha mort un home, doncs, per exemple, ara fa poc ens va passar el cas que es va morir un senyor d'aquell poble i ho va deixar doncs, amb uns cosins que tenia a Barcelona o per allà a la zona de Barcelona, i clar, que són justament dos o tres, eren. I clar, la volen vendre i repartir-se doncs, els diners perquè no tenen arrels aquí ni volen fer res en aquesta casa. Llavors, bueno, també ens trobem en aquests casos que, clar, per molt que tu vulguis que sigui en lloguer, saps que aquella casa al final no té cap sentit barallar-te, entre cometes, amb aquest propietari perquè ja saps que, bueno, que la volen vendre i que no té cap sentit, saps? Tampoc perdre el temps en aquest aspecte.
Per tant, casuístiques te n'has hagut de trobar un munt pel que fa a l'habitatge.
Moltíssimes.
Però clar, l'habitatge sí que és el primer requisit perquè la gent vingui a viure als municipis, als pobles i al món rural, però no és l'únic, no? L'escola,
no.
La feina... Què és el que us demanen o què és el que vosaltres podeu oferir, millor dit?
Sí, nosaltres tenim la sort de que, clar, jo quan em contacto amb famílies, jo els dic que Llardecans realment és un poble que està molt a prop de Lleida, que si necessites feina, Lleida és, pues, jolín, és la capital, vull dir, pots trobar molta feina allí, després, si no, també aquí a Camps de Conreu. El que passa és que aquí és més inestable. Per què és més inestable? Pues perquè la majoria del territori, doncs molta gent ja el té, és a dir, ja té la gent amb la qui treballa i tal. El que passa que, bueno, si et mous, també estem molt a prop de la fruita, que ara, doncs, en d'estiu també pots anar a treballar allà, però són feines molt temporals d'aquí. Si no ets pagès o granger o ramader o alguna història, és més complicat. Ara bé, com que estem ben connectats, feina de serveis o d'algun altre tipus, a Lleida la pots trobar. Llavors, nosaltres també tenim la sort que la població tenim un consultori mèdic, tenim una escola, tenim una llar d'infants, tenim botigues de queviures, pastisseria, carnisseria... Vull dir, en aquest aspecte tenim una entitat bancària, bars... Sí que és veritat que nosaltres, si no et vols moure del poble, no tens necessitat de moure't del poble, perquè ho tens tot a mà. Ara sí que és veritat que, bueno, si tu vols tranquil·litat, però treballes en el sector serveis, doncs, bueno, vas a Lleida i aquí hi ha molta gent del poble que treballa a Lleida i torna. Són 20 minuts, 25 minuts.
I com aneu de fibra? Us arriba? Teniu una bona connexió d'internet?
Sí, nosaltres, per sort, tenim connexió de fibra a la població des de fa temps ja que es va ficar i la veritat és que molta gent en aquest període de quarantena, de pandèmia que vam viure, que estàvem confinats, algunes persones que estaven treballant fora van venir a fer el confinament aquí i la veritat és que van agrair pues, que l'internet estigués disponible perquè molta gent era fer teletreball i la veritat és que la connexió no hem tingut cap problema.
Núria, tu ets conscient que hi ha molts ulls mirant-vos perquè en aquest cas Llardecans pot ser, diguéssim, on emmirallar-se, no? Sou pioners en moltes coses pel que fa al repoblament i que us estan mirant a veure com us funciona tot plegat.
Sí, és tota una sort. La veritat és que és un repte perquè, clar, tu hi fiques moltes hores, hi fiques molta dedicació, no? I a vegades quan veus que hi ha coses que no et surten i que t'agradaria que surtis d'una manera o surt d'una altra, dius, jolín, és que hi ha molta feina darrere i realment la meva figura com a tal, jo, abans d'arribar aquí, o sigui, abans de començar a treballar aquí, penso, no sé com ho feien abans, perquè jo mateixa hi ha molta feina a contactar, a parlar, a mirar, a estar en contacte amb la gent. Hi ha molta feina darrere que potser no es veu, però sí, és tot un repte i que l'Ajuntament estigui apostant per això i per la meva figura, sobretot, és de valorar perquè realment hi ha molta feina. Si qualsevol població s'ho planteja, realment val la pena més que res perquè és que si no, no es pot dur a terme. Si no hi ha una figura, realment no hi pot haver un seguiment. Això. I aquí, com que és una feina de llarg termini, perquè al final són habitatges, són persones, hi ha molts líos, al final, com que és a llarg termini, si no hi ha un seguiment, això s'acaba perdent. És una feina que s'ha d'anar fent dia a dia.
Núria, ara amb 20 municipis, és a dir, 19 i vosaltres 20, 20 altres municipis més petits de 500 habitants, per tant, micropobles de Catalunya, formeu part d'una prova pilot de l'Agència de l'Habitatge.
Sí.
En què consisteix?
Aquesta prova pilot, nosaltres ens hi vam acollir al desembre de l'any passat, més o menys, que bueno, el que volia era impulsar pues, l'habitatge a les zones rurals. Això pues, s'aconseguia amb una subvenció que cobriria més o menys un 90% del cost de la rehabilitació d'habitatges. Nosaltres ens hi vam acollir i la població d'Almatret també, i en el nostre cas, a Llardecans, nosaltres teníem la idea de rehabilitar dos habitatges que estaven dins de l'antiga casa del metge que teníem a la població i era propietat de l'Ajuntament i que, bueno, pues clar, era habitable, entre cometes, una part, l'altra no, i llavors el que volíem era, vam fer el projecte per poder pues, rehabilitar-ho i ficar pues, un pis, bueno, fer una reforma sencera i integral perquè abans era el consultori, i després la part de dalt de la casa del metge pues, arregla el pis, tancaments, fica plaques solars i aquest era més o menys el projecte que nosaltres teníem en ment. I per sort ens l'han concedit, que la veritat és que no és que no hi confiéssim, però bueno, com les coses de Palacio van despacio, pues, vull dir, no ens ho pensàvem que ens donarien tot el que ens han donat.
I ha arribat, eh?
Sí, hi ha arribat, la veritat.
De moment tenim la tècnica, que fa que estàs treballant 3 mesos aproximadament, no, Núria?
Sí, 2 mesos i mig, més o menys, però sí.
Però Llardecans...
Però molt a tope.
A tope. Des de l'Ajuntament ja fa temps que estan treballant, no?, sobre la lluita.
Sí.
És que no m'agrada dir despoblament, però hi preferiria dir-ne repoblament. Tu també?
Sí, jo també soc partidària de, doncs, en comptes de despoblament, repoblament.
Doncs afavorint el repoblament sobretot dels municipis rurals, ja ha apostat també ja des de l'escola, perquè des de l'ASER de Llardecans també s'ha fet un projecte inclusiu, no?
Sí.
Per a que l'alumnat continuï, es quedi i també hi hagi captació de nous alumnes i noves famílies.
Sí, exacte. Nosaltres l'any passat el que vam fer és que bueno, vam ficar, diguem, a punt l'escola i la llar d'infants des de fora, és a dir, vam fer unes pintures per un artista que tenim al poble, que es diu Lara Costa Freda, que va estudiar a l'escola i bueno, li vam proposar la idea de que, com volíem impulsar l'escola i la llar d'infants per aquest tema, perquè no deixessin d'anar nens i perquè tinguessin més tirada, doncs vam fer com uns murals a la façana de l'escola, la vam pintar tota, i la llar d'infants també. I la veritat és que és un projecte que estem supercontents, que estem molt orgullosos i molt agraïts, perquè la veritat és que ha tingut un retorn amb els nens fantàstic.
Núria, parla'ns de tu. Tu ets de Llardecans? On vas anar a estudiar?
Sí. Jo soc de Llardecans, vaig estudiar a l'escola de Llardecans i després sí que el batxillerat vaig anar a Lleida i la universitat també la vaig fer a Lleida, vaig estudiar turisme i després vaig anar a treballar a Barcelona amb una empresa privada. I llavors, doncs, bueno, per temes de pandèmia així em vaig quedar a l'atur i en aquell moment vaig decidir ficar-me a estudiar i em vaig ficar a totes les plataformes doncs, de garantia juvenil, de tot això, com que encara no tinc 30 anys, doncs, podia aplicar en un munt de llocs. I vaig ficar en un munt de llocs. I després vaig veure l'oferta d'aquí i vaig dir, jolín, dic, pues si és al poble, no sé què, no sé quantos, dic, bueno, hi aplico, dic, serà molt. I mira, justament vaig tenir la sort de que em van agafar a mi perquè hi havia més gent. I mira, vaig tenir la sort.
I què suposa també per tu, una dona de menys de 30 anys, tenir l'oportunitat també de quedar-se al municipi i, a més, per fer-lo créixer, no? Una dona que ha estudiat fora, que ha treballat fora i que ha tornat al municipi.
Mm. Home, la veritat és que és molt gratificant. O sigui, realment jo quan et fa com il·lusió i tot, perquè realment jo estic fent algo que és pel poble, un poble que jo el sento meu. És a dir, al final sempre tornes a casa, no? O sigui, jo cada cap de setmana, ni que estigués fora, o quasi cada dos cap de setmana, doncs venia i a veure els meus pares, els amics, el que fos. I tornar ja sobre treballar aquí, jolín, és que, o sigui, jo vaig aixecar cada matí i penso, és que, o sigui, no em res em presenta, sé que sigui una feina, al contrari, em fa molta il·lusió, perquè realment és com, tot el que faig, sé del que va, és a dir, sé de qui és aquesta casa, sé de qui és aquesta persona, sé si aquesta persona s'ho prendrà d'una manera o d'una altra, vull dir, com que ho coneixo tant tot, és com molt fàcil per mi, o sigui, llavors, pues, la veritat és que és tot un repte i molt bé, la veritat és que estic molt contenta, si no puc dir una altra cosa.
I què és el que t'agradaria que et passés a mig termini, a tu i al municipi de Llardecans?
Home, per mi l'objectiu que jo m'he marcat propi és que pugui aconseguir almenys, ja no tinc cases possibles, però sí poder aconseguir 3 habitatges, ja no demano més, 3 habitatges almenys aquest any per i acollir 3 famílies i poder que el curs que ve entri gent nova, no? Però clar, això és, com que ja et dic, és una feina molt a llarg termini i no és tan fàcil, doncs pues, és tot un repte, però bueno, jo estic aquí lluitant, a veure si puc aconseguir-ho, però el meu repte seria almenys 3 habitatges i almenys amb aquests 3 habitatges, 3 famílies que poguessin empadronar-se aquí, quedar-se aquí i fer com pinya a la població. I llavors per mi ja seria un repte, la veritat, haver aconseguit això.
Doncs, Núria Almacelles, ho anirem seguint l'evolució, evidentment, del municipi, perquè, com et dic, totes les mirades estan també posades a Llardecans, no només del món rural lleidatà, ni tan sols de Catalunya, també de l'estat espanyol, i també com unes bones pràctiques a copiar-nos per altres municipis
sí,
i per altres zones, oi?
Sí, nosaltres estem intentant, ens estem movent a nivells, sí, el que dius tu, tant a nivells com provincials com estatals perquè realment o sigui, no volem quedar-nos aquí. O sigui, tot el que puguem fer per repoblar la població, benvingut sigui. És a dir, si hem de fer una conferència o ens hem d'apuntar amb una videotrucada amb el ministeri del que sigui, doncs ens apuntem. El que sigui, tot sigui informació per poder tenir idees, per poder aportar i sobretot per poder repoblar i que ens funcioni, per aplicar-ho.
Deies, Núria, al principi que el turisme també era una part molt important i no t'he deixat continuar
per què? No, tranquil·la.
Clar, sí. I així ja acabem també doncs, sabent per què el turisme pot ser una part important pel repoblament.
Sí, jo crec que el turisme realment el que aporta és visibilitat. Llavors, a l'estudiar turisme sí que és veritat que tinc la sort de que tinc una formació molt àmplia i l'empresa a la que treballava privada anteriorment era del sector turístic. Llavors tinc com una visió molt àmplia i potser idees fresques també, que clar, al no haver una persona a l'Ajuntament que es dediquessi 100% amb això potser també faltava una mica, no? Llavors en aquest aspecte el que volem fer és visibilitzar la població ja sigui pues, renovant les rutes de bicicletes que tenim aquí a la població, que n'hi ha un munt. Fent actes, quan es pugui una mica més, fent actes que tinguin transcendència ja no sol dels pobles del costat, sinó també a nivell provincial, de gent de Lleida o fer curses. O sigui, tenim moltes idees per poder donar a conèixer la població i, bueno, i poder tirar endavant una mica pues, aquesta de, ostres, pues mira, l'altre dia vaig anar allà de camps i hosti, vaig veure que hi havia molt bon ambient, no sé què, no sé quantes, va, pues, anem un altre fin de, o no sé què, i aquest poca orella que es pot generar amb el turisme, pues, al final, amb un poble petit que es vagi fent gran en aquest sentit, també a la llarga treu gent, i això és el que també ens interessa.
Doncs, escolta, on ho seguim? A la pàgina web de Llardecans o a on? On
sí,
ho seguim, Núria?
Seguir. A la pàgina web, a l'Instagram també, l'Instagram el tenim bastant actiu,
va,
la veritat. I després, bueno, Twitter encara no en tenim, però estem en ello, i al Facebook. Però, bueno, ja et dic, el que més podreu seguir a l'instant al segon és uh-huh. l'Instagram, que el tenim superactualitzat cada
D'acord.
dia.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva feina, una mica també la teva vida. Molta sort, de veritat.
Gràcies
que vagi
a
molt bé i anirem seguint-te.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Som terra, som territori.
I enguany també presencial l'11è Mercat de les Espècies d'Argençola. Com cada any, el segon cap de setmana de juny s'organitza el Mercat de les Espècies, aquest any dedicat al fonoll. A 8:45 començarà una sortida de reconeixement de flora i etnobotànica per la Serra del Cantagalls, a Argençola. També es podrà assistir de forma presencial i online amb la jornada tècnica amb dues xerrades. A les 11 del matí amb la Marisa Benavente i la Pilar Herrera de les Campaneles, que parlaran de nutrients, cuina i remeis populars amb les plantes silvestres. I a partir de 12:15 amb l'Astrid van Hinkel de Fitomón, que parlarà del fonoll, de les propietats medicinals, etnobotàniques, alimentàries i aromateràpia. El Mercat de les Espècies d'Argençola l'organitza el Trill, l'Ajuntament d'Argençola, la Diputació de Barcelona, el DARP i Ruralcat. Avui parlem amb l'Astrid van Hinkel, presidenta del Trill i consultora i formadora de Fitomón. Astrid van Hinkel, presidenta del Trill i consultora i formadora de Fitomón, benvinguda. Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Contenta, en plena primavera. Això és fantàstic.
I nosaltres feliços de retrobar-te perquè, bé, l'any passat va ser un any difícil, però aquest any repreneu el Mercat de les Espècies en la seva 11a edició. No sé si l'any passat al final el vau fer en algun format online, Astrid, perquè ho dic de memòria.
Sí.
Sí, oi?
Sí, l'any passat al final vàrem fer tot online, la jornada tècnica al matí, que està penjada al Ruralcat, i a la tarda vàrem fer com un programa, connexions en directe i gravacions que havíem fet prèviament, i són 5 hores que pengen al YouTube i que estaven dedicades a la ratafia. Vull dir que qui tingui ganes de fer ratafia, informar-se amb especialistes, doncs el Pep Escudero, la gent de la confraria de la ratafia de Santa Coloma de Farners, etc., doncs allà tenen molta informació.
O sigui, va quedar allà ja, no? I ho podem recollir sempre que vulguem i veure-ho perquè està al YouTube. Per tant,
sí.
Aquest any manteniu algun format així online, tot i que és presencial o no? O què passarà en
sí.
l'edició d'enguany, Astrid?
Mira, és una mica raro perquè el Ruralcat, de moment, tenen tot online fins al mes de setembre, per tant, nosaltres també havíem de seguir aquest procediment. Llavors, la jornada del matí és online, però la gravarem i es podrà veure en qualsevol moment. De manera que la gent que tingui ganes de venir al mercat, que vingui, perquè farem com una combinació, un combo. Estarem fent la jornada online i paral·lelament, fora la plaça davant de l'Ajuntament, farem, és a dir, acabarem la jornada tècnica online, les Campaneles, i després sortiran a fora la plaça a fer-ho en directe i al revés amb mi, i després també estaran eixarcolant i els corremarges. És a dir, algunes activitats que teníem pensades per la tarda, perquè després de la sortida de reconeixement de flora no quedés molt l'espai buit, no? Doncs hem acabat fent-ho. De manera que la gent podrà gaudir igualment de la jornada tècnica en directe, però és que a més quedarà gravada i la podran també veure quan vulgui.
La jornada tècnica, que aquest any serà sobre el fonoll,
sí, aquest any hem decidit que la planta sigui el fonoll. Sí.
I què és el que fareu? Què explicareu? Allò, a veure, no cal que ens ho avancis tot, perquè a més és impossible, però sí, parla'ns una mica del fonoll, perquè aquesta és també una planta silvestre, però que també trobem als supermercats, no? I què explicareu del fonoll? A grans trets, bueno, Astrid.
Una mica això, no? Que realment tenim una planta silvestre, la qual hem acabat utilitzant molt, i potser ara no tant, a la qual, que fa una oloreta d'anisada i que, per tant, hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada gens, i que té unes grans propietats medicinals, digestives, secreció de la llet materna, evita gasos a la panxa, s'ha utilitzat tradicionalment pel refredat, tant en persones com en animals, no? Molt utilitzada realment aquest fonoll silvestre, però després tenim d'aquest fonoll, diríem, podem utilitzar les fulles, les flors i els fruits. Però després tenim un fonoll que és el que es troba a les herboristeries o a la farmàcia o envasat en forma de llavors als supermercats o grans superfícies, que és una altra varietat del fonoll, és un fonoll, el fruit és més groc i més allargat, el qual doncs, es pot utilitzar tant per propietats medicinals com alimentàries. Després trobem oli essencial del fonoll, que s'utilitza tradicionalment en aromateràpia i que si veniu podreu veure totes aquestes varietats, no? Us ensenyaré doncs, totes aquestes diferents varietats de fonoll i olorareu l'oli essencial, però després també, a més de les fulles d'aquest fonoll silvestre, el que trobem a supermercats és, li diem el bulb, però en realitat no és el bulb, sinó que el que és són les tiges tendres, engruixides, d'una varietat característica del fonoll, perquè tradicionalment el que li diem al bulb, no? Que podem fer doncs, al forn talladet o podem fer crema d'aquest fonoll que hi haurà al dinar, etc. Doncs aquest fonoll s'ha utilitzat moltíssim a la zona d'Itàlia, Creta, etc. I allà han desenvolupat inclús bastantes varietats d'aquest bulb, que li diem bulb però no ho és. Així que explicarem una miqueta doncs, com utilitzar tant a la cuina com medicinalment, com en forma de begudes, no? o en un plat, doncs, aquestes diferents parts dels diferents varietats del fonoll, que és el Phoenicum vulgare.
D'acord. A més, ara, Astrid, mentre t'escoltava, anava pensant que des del departament, i feu vosaltres també moltes coses amb Ruralcat, no? Des del departament també s'està impulsant totes les espècies silvestres perquè es continuïn cultivant i, evidentment, consumint, perquè és important també, no?, tenir aquestes varietats que, d'altra banda, si no, s'aniran perdent, no?, aquesta...
Sí, i bé, també és recuperar aquest coneixement, no?, que d'una planta tan present a les nostres contrades, no?, amb unes bones pràctiques de recol·lecció que realment podem fer servir com a condiment, perquè no ens farem un plat de fulles de fonoll, però aquest fonoll utilitzat com a condiment a la cuina o medicinalment i recollir les llavors, assecar-les i utilitzar-les a l'hivern, doncs és una llàstima doncs, que aquest coneixement es perdi i un dels objectius realment, de, per part meva almenys, de sempre ha estat doncs, implicar-me molt en la difusió i divulgació dels usos d'aquestes plantes. I amb les escoles agràries doncs, col·laborem molt, sobretot amb l'Escola Agrària de Tàrrega, perquè organitzem aquestes jornades del Mercat de les Espècies d'intercanvi de llavors, i també col·laborem molt amb l'Escola Agrària d'Alfarràs, doncs fent també cursos i tallers, etc.
Que de fet estàs també tirant endavant un taller, no?, ara a l'Escola Agrària fins a finals de juny sobre...
Hi ha tres ponents. Sí, sobre destil·lació d'olis essencials, es farà una destil·lada d'olis essencials presencial, després s'expliquen extractes i elaboracions amb plantes, I a mi em toca doncs, posar com una mica de base sobre què és un extracte, com fer una tintura, com fer una maceració, quina diferència hi ha entre una infusió i una decocció, com fer maceracions amb oli i quina diferència hi ha amb alcohol o hidroalcohòliques, o aquestes maceracions aquoses al sol durant poquetes hores, doncs explicar una mica tot els preparats. Cada any fem un tema, doncs vàrem fer conserves, vàrem fer fermentats i preparacions en alimentació i aquest any hem pensat de fer això.
És un bon moment ara per fer-ho, també a final de juny, no? Perquè és el moment que es poden recolectar les plantes i les, no? per fer aquests...
Sí, realment tenim una sort increïble perquè vivim en un lloc amb una biodiversitat impressionant i realment des del mes de març, inclús a vegades febrer, ja podem començar a recollir plantes cada mes o cada... més o menys sí, cada mes a una i realment doncs al mes de juny també tenim una bona biodiversitat aprofitable, no?
Et volia preguntar, Astrid, si has notat en els darrers temps més interès per conèixer doncs, tot allò que ens ofereix la natura i en especial totes aquestes plantes, no? I les flors que neixen de forma natural. Has notat si hi ha més interès ara que abans?
Mira, jo, clar, porto des del 1992 o 90, no, 95 fent formació i et diré que jo crec que es manté. Uh-huh. O sigui...
No creix.
Sí que, bueno, creix. Jo crec que segueix havent molt interès, no? Potser ara s'ha apuntat al carro gent més jove, que potser abans no hi havia, molta gent de la ciutat, perquè crec que es senten molt lluny o desvinculats del món rural i, per tant, tenen com encara una necessitat més forta que des del món rural de recuperar doncs, aquests coneixements. Però sí que diré que bueno, la gent que ens dediquem en aquest món és una sort perquè és un sector que de sempre... hi ha hagut interès, o sigui, la gent li agrada el món de les plantes, de saber què fer-ne amb elles, no sé, jo dir-te més que abans, ostres, no t'ho podria dir.
Penso que... No va menys?
No, per a nada. No.
Doncs ja està bé.
No. Sí.
Tornem una mica a l'11è Mercat de les Espècies, a Argençola, el dissabte 12, amb el fonoll i després que aquestes jornades tècniques es poden recuperar a través del web, no? A través del YouTube del Rural Cup, del DARP. Ui, ara no sé si li hem de dir DARP, mira què et dic, Astrid, perquè ara
no,
ja no
clar,
sé com
no
li hem de dir.
Dir.
Li hauríem de dir, no sé com seran les sigles. De moment, d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, no? Ja veurem les sigles com van. Com ho hem de fer per apuntar-nos als tallers? Per exemple, el d'alquímia de les espècies, no?
Mira, sí, tota la informació la trobaran a la web www.eltrill.org. Tota la informació la trobaran allà. Ja trobaran una pestanya que posa 11è Mercat de les Espècies, allà hi ha el programa, els horaris, els ponents i tal. Comencem d'hora la sortida perquè farà calor i comencem a 9:15, però la gent ja hauria d'estar a les 8 allà per acabar de passar comptes amb la taula d'organització. I les inscripcions estan també penjades de la web. Sí, m'agradaria remarcar que a totes les activitats s'han d'inscriure perquè per al tema Covid han de donar el nom de cada persona que participi, un e-mail i un telèfon. Hi ha algunes activitats de pagament com el dinar o el taller de la tarda que cal inscripció i el pagament el farà el mateix dia del mercat. Però val la pena que la gent es posi les piles perquè et dic que les inscripcions van que volen i anem ja com justets d'inscripcions en alguna activitat per temes d'aforament. De manera que qui estigui molt interessat, que si s'apunti ja. I bé, doncs tota la informació està penjada de la web, que repeteixo, eltrill.org.
D'acord. I pel que fa a l'activitat que fas a l'Escola Agrària del Farràs, saps si quan ens hem d'inscriure? Pot ser a la mateixa Escola Agrària del Farràs?
No, normalment totes les inscripcions pengen del RuralCat i només que vagin al RuralCat, doncs per inscriure's sortirà el curs i allà hauran de fer les inscripcions directament allà.
D'acord, aquest és un curs de destil·lació, de maceració i d'altres elaboracions amb plantes que s'acaba a final del 19 de juny, eh? Sí?
Sí, exacte. Exacte, i aquesta és la meva xerrada.
Aquesta
la del 19.
És la teva, eh? La base d'elaboració d'extractes de plantes d'ús alimentari i també cosmètic, sí?
Exacte, i si algú té algun dubte, per lo que sigui, doncs que truqui a l'Escola d'Alfarràs.
Doncs, Astrid van Hinkel, sempre és un plaer parlar amb tu. Tota la força per continuar aquesta feina tan xula que fas com a presidenta del Trill, però també com a consultora i formadora de Fitomón. Que passis molt bon dia. Fins molt aviat.
Moltes gràcies i us esperem al mercat el dia 12.
Som terra, som territori.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Una petita cooperativa de Ponent treu al mercat 1.800 ampolles del primer vermut ecològic de Catalunya. Caràcter és un vermut artesà, fet per un equip multidisciplinar i que conté plantes autòctones de Ponent. Tres Cadires, la cooperativa de treball sense ànim de lucre d'Arbeca, va presentar dijous passat a la premsa al Palau Robert de Barcelona el primer vermut ecològic de Catalunya. Ho fa des de l'artesania, des d'un equip multidisciplinar ampli i des de l'aposta per fer un producte de qualitat que és el reflex del territori de Ponent. La nostra companya Laura Purroi va anar-hi a la presentació.
La Vaca Tecnològica.
La cooperativa Tres Cadires d'Arbeca a les Garrigues ha presentat Caràcter, el primer vermut ecològic de Catalunya, elaborat amb una recepta de plantes autòctones i fruits de marge, el vermut que embotella el paisatge de les Garrigues i fa gust de Ponent. Quim Pérez és un dels socis de la cooperativa Tres Cadires.
Aquest vermut és un projecte de la cooperativa Tres Cadires. La cooperativa Tres Cadires és una cooperativa sense ànim de lucre que estem a Arbeca, d'acord? Fem projectes de desenvolupament local i vam començar i seguim fent, no?, licors i ara doncs també vermut, d'acord? Productes doncs, artesans i en aquest cas també doncs ecològic.
Es tracta d'un vermut d'autor ecològic amb un sabor que difereix del tradicional, aconseguit a través de tres tipus diferents de plantes: l'amargor de l'artemísia, el color de l'arbequina i la dolçor dels fruits de marge. La recepta ha estat formulada en una col·laboració entre Alquia Creacions Enològiques, empresa derivada de la Universitat Rovira i Virgili, amb Carles Bargalló i Paco López al capdavant, i Airi Gras, etnobotànica.
El meu paper com a biòloga i etnobotànica ha sigut una mica escollir les plantes que s'han fet servir per després elaborar aquest vermut. Les plantes han estat escollides bàsicament amb dos criteris. Un, que les plantes fossin autòctones de Ponent o que principalment creixessin de forma natural a Ponent. I per altra banda, que tinguessin usos tradicionals associats, ja que l'etnobotànica és aquesta ciència, no?, que estudia el saber tradicional lligat a les plantes. I és una manera també de posar en relleu pues, aquest saber a dins d'una ampolla. Entre les plantes que hi podem trobar, principalment trobem les plantes aquestes que podríem trobar pues, amb brolles, amb garrigues, amb timonedes típiques de Ponent, i al final no és res més que buscar aquest paisatge i aquest saber i posar-lo a dintre d'una ampolla. Jo he tingut dintre del... Crec que de les parts ha sigut la part més fàcil perquè jo he fet una llista de plantes i a partir d'aquí... Alquia Creacions i Tres Cadires han fet màgia, no? Ells li han donat forma. Entre les plantes que hi podem trobar i que també són molt característiques del territori, doncs podem trobar el timó, podem trobar la sajolida, podem trobar el té de roca, els grataculs, també moltes plantes d'aquests fruits de marge, no?, que podem trobar associats als cultius principals o així. I després també l'oliva arbequina com a emblema també d'Arbeca, on resideix la cooperativa Tres Cadires. I potser per mi el que vaig trobar molt més interessant d'aquest projecte va ser poder lligar això, no? Poder posar en valor un territori, poder posar en valor el saber tradicional de la gent, i posar-lo tot en una botella. Llavors, per mi va ser com un projecte molt engrescador quan m'ho van proposar i no ho vaig dubtar ni dos segons.
Aquest vermut està elaborat en base a un vi blanc ecològic de la cooperativa L'Olivera, de Vallbona de les Monges, i de tots els ingredients són ecològics de manera certificada. La dificultat de la formulació aquesta ha estat que escapa del que és el vermut tradicional que s'ha fet des del seu origen més antic, des d'Itàlia, que després es va transportar a la península Ibèrica, a França, que utilitzaven moltes espècies, i s'utilitzen espècies al vermut tradicional. Nosaltres no hem utilitzat cap ingredient que no fos de les terres de Ponent, no tenim espècies en aquest vermut. Llavors hem hagut de fer nombroses proves per anar compensant aquest perfil d'un vermut tradicional de tota la vida clàssic amb un vermut només amb aquests ingredients botànics. De la gran llista, que encara que quan vas per Ponent sembla que el paisatge hi ha poca cosa, però n'hi ha una gran diversitat, l'altra tasca ha estat que no tots eren adequats per a la producció de l'objectiu del vermut que volgués definir les terres de Ponent en aquest caràcter. Això ha estat bàsicament la nostra feina. Nosaltres tenim l'experiència de treballar amb el nostre origen de la nostra empresa, que és una spin-off creada des de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i ens dediquem amb això a assessorar i ajudar a petits productors que vulguin fer coses noves, novedoses i diferents de lo que és usual al mercat. Seria bàsicament. I també hem fet l'acompanyament a la cooperativa Tres Cadires amb l'assessorament i l'acompanyament en la producció, que és la que han realitzat a Arbeca.
Tres Cadires és una cooperativa sense ànim de lucre de desenvolupament local que elabora licors artesans de qualitat, comparteix el seu obrador amb d'altres projectes agroecològics i impulsa l'economia social i solidària a Ponent. Des de la cooperativa Tres Cadires, Andreu Culleré ha estat l'artesà elaborador del vermut.
Això comença com crec que ara estan sortint molts projectes de post-pandèmia, si podem dir a post, amb un esmorzar amb el Carles, que volia vindre a visitar l'obrador, ja que s'ha de dir que el Carles i el Paco, on ens hem conegut, és el postgrau de destil·lats i licors de Rovira i Virgili, i d'aquí comença el vincle. Des de que vam començar, que un vermut ens feia gràcia, però nosaltres ara mateix no tenim les eines per fer-ho, o el coneixement, sobretot. I aquí va ser un, ostres, molaria molt, va haver aquell lligam potser entre ell i jo de dir, ostres, molaria integrar l'Oliver Bekin aquí, proposat per ell també. L'Airi seria el paper essencial perquè ens marqui les herbes i tot. També sabem des de Tres Cadires, ja que també hi ha una amistat prèvia, que ell havia fet un estudi sobre tot el que és l'etnobotànica de les Garrigues i Ponent, i creiem que això era un treball que s'havia d'exprimir i portar-lo, no? Com el Quim ha anomenat una mica, el que és el projecte és un Ponent amb essències. I això és el que hem intentat, que sigui l'essència de Ponent amb una ampolla. Creiem que des ecològic és la nostra oportunitat, ja que quan vam començar recuperant la recepta del vi de nous, ens trobàvem que, no venim del món licorer, no entràvem en aquest món així, vinga, a la sort, i volíem que fos ecològic, però per sortir al mercat amb un producte que no es coneixia, no estava valorat, si a sobre hi incrementàvem el que era ecològic, era molt difícil començar. I teníem allà sempre és que hem de fer alguna cosa amb ecològic. I el Divermut va ser, és el moment. Qui coneixem? Fem intercooperació, l'Olivera. Vam parlar amb l'Olivera, vam posar el vi blanc de Serè dintre aquest vermut, que realment porta més del 75% d'aquest vermut és Olivera. I la gràcia d'aquest macerat és això, reivindicar l'oliva arbequina. Arbeca és el bressol de l'oliva arbequina. Podríem dir que d'allà neix l'oliva arbequina a lo que és el nostre territori. I havia de ser el que marqués, el que el seu nom indica, el nostre caràcter. Llavors, perquè us feu una idea del macerat d'herbes, més del 60% és oliva arbequina. I ahir ara m'ajudaràs perquè en aquest moment la memòria falla. Teníem tres eixos que marquessin les herbes.
Teníem l'amargor, per ser un vermut ha de tenir Artemisia. Llavors, en aquest vermut hi ha tres espècies diferents d'Artemisia, una de les quals és Artemisia herba alba, que amb el nom popular es coneix com botja pudenta. I és una planta que creix típicament en llocs secs i, per tant, és una planta que tenim de forma, o que podem trobar de forma molt recurrent a Ponent. I és una mica també el que ha marcat també l'amargor, bàsicament, del vermut. Després, a part de l'amargor, teníem una mica el caràcter, que són aquestes plantes que destaquen molt en el gust del vermut i que també destaquen molt en la vegetació de Ponent, doncs que seria l'esparnellac, el timó, les roselles, que podem trobar les roelles acompanyant els camps de cultiu, la sajolida, el te de roca, no?, i l'oliva arbequina. Després tindríem una mica la dolçor, que serien tots aquests fruits de marge, no?, i per últim l'essència de la resta de plantes una mica que acompanyen la vegetació a Ponent i a les Garrigues.
La gran tasca, que just era el que per nosaltres marcava completament el que és el territori, era la botja pudent i la rosella. I eren just els que no estaven certificats. També jo crec que això ens ha ajudat com a exprimir-nos com a cooperativa i ho han fet de forma de recol·lecció silvestre des del CCPAE i això ens ha ajudat a que realment poguéssim posar aquests dos ingredients per nosaltres importantíssims dintre del vermut. I ara mateix podem dir que aquest vermut, part d'ell també és amb recol·lecció silvestre.
El vermut amb segell CCPAE té una graduació de 17 graus i se n'ha fet una tirada de 1.800 ampolles. Ara mateix se'n troben 300 litres dipositats en botes, dels quals en sortirà un vermut de caràcter envellit al mes de novembre. La beguda es presentarà fins al juliol en 20 poblacions diferents de Catalunya, en una gira que ha començat al Ponent Fest de Maldà i acabarà el 3 de juliol a la mateixa cooperativa Tres Cadires a Arbeca.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.